Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 22 de juny de 2012. La banca espanyola necessitarà fins a 62.000 milions d'euros per recapitalitzar-se, segons l'informe que van fer públic ahir dues empreses auditores encarregades pel govern espanyol. La petició del rescat financer es farà dilluns, com a molt tard, ja que és el termini fixat en la reunió d'ahir pel president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker. Segons el ministre Luis de Guindos, el memoràndum amb les condicions del rescat es concretarà el 9 de juliol. En les properes tres setmanes, ha dit concretament. La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ha dit que l'ajuda financera a Espanya hauria d'anar directament als bancs, sense passar pels estats, i ha demanat al Central Europeu que compri deute d'Espanya a Itàlia per calmar els mercats. D'altra banda, s'ha sabut que Nova Caixa Galícia, Catalunya Caixa, el Banc de València i Bankia són les entitats que necessitaran més diners. I amb aquest escenari, el president Mariano Rajoy ha assegurat que està satisfet per la valoració que s'ha fet de la banca espanyola i ha qualificat l'ajuda de viable i raonable. Mentrestant, avui comença una cimera a Roma molt important entre representants governamentals d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia. Arriben, doncs, notícies esperançadores, no tant perquè dibuixin una recuperació econòmica immediata, sinó sobretot perquè aclareixen allò que popularment es diu de quin mal hem de morir. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz, la Carolina Costa, el Ramon Castelló, el David García i el Toni Huguet.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La Comissió Europea ha demanat a l'Estat espanyol que es canviïn alguns articles de la llei del cinema catalana perquè la considera discriminatòria. Brussel·les diu que afavoreix el castellà en relació amb les altres llengües europees i demana a l'Estat espanyol que la modifiqui. El conseller Ferran Mascarell diu que Europa no qüestiona en cap moment el doblatge en català i el president Artur Mas ha reaccionat en la mateixa línia.
Ja està en fase de control l'incendi de Sant Guim de Freixenet. Els bombers de la Generalitat han treballat tota la nit en un foc que crema des d'ahir una zona de cultius d'aquesta localitat de la comarca de la Segarra. Segons les dades provisionals del cos d'agents rurals, el foc ha arrasat unes 89 hectàrees de vegetació, bàsicament camps de cereals.
Carlos Díbar va dimitir ahir com a president del Consell General del Poder Judicial, com havia deixat entreveure ell mateix el cap de setmana passat. Segons ha explicat Fernando de la Rosa, que serà el seu substitut, Díbar se sent dolgut per la imatge que la polèmica sobre els seus viatges a Marbella ha donat al conjunt de la carrera judicial, però ha afegit que plega convençut que és el millor.
I en esports, Portugal és el primer semifinalista de l'Eurocopa de futbol en derrotar ahir Txèquia per 1-0. D'altra banda, Miami s'ha proclamat aquesta mateixa matinada campió de l'NBA en superar Oklahoma per quarta vegada en la sèrie final.
Els bancs espanyols necessitarien un màxim de 62.000 milions d'euros en el pitjor dels escenaris. El secretari d'Estat d'Economia, Fernando Jiménez Latorre, i el subgovernador del Banc d'Espanya, Fernando Restoy, van ser els encarregats ahir de presentar els resultats de les avaluacions a la banca.
L'informe l'han fet l'auditoria nord-americana Oliver Wyman i l'alemanya Roland Berger i s'ha fet tenint en compte dos escenaris. Un que es basa en previsions econòmiques que van en la línia de la majoria dels analistes i un altre molt desfavorable i que cap analista, per molt pessimista que fos, seria capaç de descriure. En el primer escenari, Oliver Wyman calcula unes necessitats d'entre 16.000 i 25.000 milions d'euros, mentre que Roland Berger posa la xifra a la part més alta de la forquilla i supera els 25.000 milions d'euros. Pel que fa al segon escenari, el més negatiu, Wyman estableix un barem d'entre 51.000 i 62.000 milions d'euros, mentre que Roland Berger es queda al voltant dels 51.000 milions d'euros.
Els ministres d'Economia de l'Eurozona, l'anomenat Eurogrup, van establir ahir, de fet aquesta matinada, matinada s'ha acabat la trobada, el calendari per fer efectiu aquest rescat financer espanyol.
Dilluns és la data límit perquè Espanya en faci la petició oficial. A partir d'aquí es començaran a negociar les condicions del préstec que haurien d'estar enllestides com a molt tard el 9 de juliol. Brussel·les ha assentat aquestes bases després de saber-se el resultat de les auditories externes que el govern espanyol esperava abans de prendre qualsevol decisió. Unes auditories que, com hem dit, estableixen les necessitats de finançament de la banca espanyola en 62.000 milions d'euros, que és una quantitat inferior als 100.000 milions que ofereix la Unió Europea. El ministre d'Economia espanyol serà després d'això el centre d'atenció a la reunió de l'Ecofin avui a Luxemburg, una cita en què s'espera que els ministres de Finances de la Unió Europea donin suport a les principals recomanacions econòmiques de Brussel·les per a Espanya.
I recordem també que avui comença una cimera a Roma entre representants d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia, on les qüestions econòmiques i financeres també estaran en el centre del debat. Canviem de qüestió. La Comissió Europea ha demanat a l'Estat espanyol que es canviïn alguns articles de la llei del cinema catalana perquè la considera discriminatòria.
Brussel·les diu que afavoreix el castellà respecte a altres llengües europees i per això demana a l'Estat espanyol que la modifiqui. Concretament, segons ha pogut saber aquest dijous al matí, ahir al matí Catalunya Informació arriba a considerar que la llei del cinema afavoreix el castellà i discrimina les pel·lícules fetes en altres llengües europees perquè per les pel·lícules fetes en castellà no s'exigeix el doblatge en català. La normativa catalana obliga que el 50% dels films distribuïts a Catalunya siguin en català i exonera de l'obligació de subtitular les pel·lícules que es projecten en llengua espanyola. Amb tot, la comissió considera que l'objectiu d'interès general que persegueix aquesta llei és totalment legítim.
I el conseller Ferran Mascarell va dir que Europa no qüestiona en cap moment el doblatge al català i va dir que és paradoxal que una llei que intenta protegir la llengua catalana acabi afavorint el castellà. També el president Artur Mas es va expressar ahir en la mateixa línia. Els bombers de la Generalitat han treballat tota aquesta nit en l'incendi que des d'ahir afecta una zona de cultius a Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, i que està ja en fase de control.
Segons les dades provisionals del cos d'agents rurals, el foc ha arrasat unes 89 hectàrees de vegetació, bàsicament camps de cereals. Durant el dia, un total de 41 dotacions dels bombers, 8 d'aèries i 33 de terrestres han treballat per extingir el foc. L'incendi està situat prop d'un quilòmetre 1,5 de la carretera LB-1003. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el foc ha començat a la pedania de Freixenet, prop d'algunes granges, cosa que ha obligat a evacuar dues persones d'una masia com a mesura preventiva.
El presumpte assassí d'una noia dimecres a Reus havia denunciat la víctima unes setmanes abans per agressió. Ho ha fet saber l'Ajuntament de la capital del Baix Camp després del minut de silenci que es va fer ahir a les portes del consistori.
Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home de 32 anys el mateix dia de l'agressió. La dona de 29 era la seva exparella. Va morir després de rebre diverses ganivetades a les portes del domicili del seu exmarit al número 26 del carrer O'Donnell d'aquest municipi. Sembla que el detingut havia demanat veure la filla que tenien en comú. La dona va portar la criatura al domicili del pare i va ser aleshores, segons la policia, quan va matar la noia. Amb aquesta ja són 12 les dones mortes per violència de gènere a Catalunya. Cap d'elles havia presentat denúncies per maltractaments.
Agents de la policia espanyola han desarticulat un grup organitzat de 4 persones dedicat al tràfic i la distribució a gran escala de cocaïna de gran puresa. Ha estat a les localitats de Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac.
L'origen d'aquesta operació se situa en investigacions portades a terme per agents del grup policial judicial de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat a partir de les sospites i també les investigacions sobre una parella de nacionalitat colombiana que es podria dedicar al tràfic de cocaïna a gran escala a Sant Feliu de Llobregat i que més tard va traslladar la seva residència a Montcada i Reixac utilitzant el primer domicili com a magatzem i laboratori de la cocaïna adquirida en vigilància les 24 hores del dia.
Els castellers de Vilafranca del Penedès han actuat per primer cop a Nova York. Va ser ahir al capdamunt d'un gratacel de Manhattan, l'Empire State. És una fita històrica d'una colla castellera a l'estranger que mai no s'havia produït en aquests alts edificis.
L'actuació dels castellers s'ha fet concretament a la terrassa d'un mirador i restaurant de la 5a Avinguda, situada, com dèiem, a la 20a planta, just al davant de l'Empire State Building. Alguns dels castells s'han fet de nit amb la il·luminació de la ciutat com a rerefons. Per als castellers de Vilafranca, aquesta actuació ha estat una experiència única i també una gran oportunitat per donar a conèixer els castells al gran públic dels Estats Units.
i ahir l'església parroquial de Roda de Ter va acollir les exèquies d'Emili Teixidor, que havia estat visitat en les hores anteriors a la capella ardent instal·lada al Col·legi Betània Patmos de Barcelona per milers de persones entre familiars, amics i exalumnes. El comiat es va fer, com dèiem, a la localitat on va néixer, on també ha estat enterrat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. Ahir es va confirmar el que tothom esperava. Carlos Díbar va dimitir com a president del Consell General del Poder Judicial en un ple extraordinari, com havia deixat entreveure ell mateix el cap de setmana passat. Així, Díbar es converteix en el primer màxim responsable d'aquesta alta institució judicial que renuncia en l'actual democràcia.
Díbar, de 71 anys, encapçalava el Poder Judicial i el Tribunal Suprem des del setembre de l'any 2008, quan va ser escollit per unanimitat dels 20 vocals de l'òrgan a proposta de l'aleshores president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Segons ha explicat Fernando de la Rosa, que el substituirà, Díbar se sent dolgut per la imatge que la polèmica sobre les viatges ha donat al conjunt de la carrera judicial, però plega convençut que és el millor. De la Rosa va explicar també que durant el ple extraordinari s'ha votat per unanimitat un reconeixement a la feina de l'expresident al capdavant d'aquest òrgan.
I una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea estableix que un treballador que es posi malalt durant les vacances té dret a recuperar els dies de descans.
Amb aquesta resolució es clarifica una normativa que en el cas d'Espanya era molt indefinida i havien de ser els jutjats els que interpretaven en cada cas si les vacances es recuperaven o no. La responsabilitat de salut laboral del Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya, Loli Fernández, ha dit que la sentència dona una orientació a tots els treballadors independentment de quin sigui el seu conveni. Aquesta sentència és d'obligat compliment i ara s'ha de traslladar a la legislació espanyola i a la normativa de tots els estats membres.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Els germans musulmans han avisat del risc que hi ha a Egipte d'un enfrontament perillós entre l'exèrcit i la ciutadania si Ahmed Safik, el candidat de l'antic règim, acaba guanyant, segons les dades que es facin públiques oficialment, les eleccions presidencials que diumenge passat van viure a la segona volta.
Ahir dijous s'havien de fer públics els resultats oficials de les eleccions, però la comissió electoral ho ha retardat fins al cap de setmana. Els islamistes temen que hi hagi frau si es confirma. Han avisat que cridaran els ciutadans a una nova mobilització. Els germans musulmans exigeixen la celebració d'un referèndum perquè els egipcis decideixen sobre les prerrogatives dels militars. Un cop més, els egipcis han tornat a mostrar el seu rebuig a la dissolució del Parlament ordenada pel Tribunal Constitucional.
Jordània ha concedit l'asil polític a un pilot sirià que havia fugit amb el seu avió MiG-21 i ha aterrat en un aeroport del país.
El règim de Damasc, que l'ha declarat traïdor a la pàtria, va dir que el sancionarà segons les lleis militars. El Ministeri de Defensa sirià ha iniciat contactes amb Jordània per recuperar l'avió. Les desercions de soldats es compten per milers, però aquest és el primer que utilitza un avió i creu a la frontera. El govern jordà ha demanat diverses vegades que s'arribi a una solució del conflicte per la via política i que se centri a donar ajuda als milers de refugiats sirians que arriben al seu territori fugint.
Mentrestant, a Síria mateix, les tropes del règim han continuat el bombardeig en les últimes hores a les ciutats de Homs i Deraa, bastions dels rebels. Almenys 120 persones han mort, una xifra que fa pujar a 15.000 les persones que han perdut la vida en els últims 15 mesos de revolta.
El papa Benet XVI va fer una crida precisament perquè s'aturi la violència a Síria i va demanar a la comunitat internacional que no estalviï esforços per evitar que la situació desemboqui en un conflicte generalitzat amb greus conseqüències, va dir, per tota la regió. El papa va fer aquesta crida en el discurs que va dirigir als membres de reunions d'obres d'ajuda a les esglésies orientals, davant els que va demanar també que es garanteixi a la població la necessària assistència humanitària.
I 13 ministres conservadors, 5 independents i entre ells només una dona és la radiografia del nou govern de Grècia, acordat ahir pels tres partits que el sustenten, la conservadora Nova Democràcia, el socialdemòcrata PASOK i el centrista de centre-esquerra, millor dit Esquerra Democràtica.
Els tres partits sumen una còmoda majoria de 179 escons en un Parlament de 300 diputats. A la llista de 18 noms feta pública pel portaveu del govern i el nou ministre d'Estat, Simos Kediloglu, hi apareixen 13 militants de Nova Democràcia i 5 tecnòcrates independents pendents proposats principalment pels seus dos socis.
El primer cafè de Ràdio Estel, les claus per entendre l'actualitat.
completem el nostre resum informatiu d'aquest divendres, us expliquem que l'11 d'octubre començarà l'any de la fe i ahir es va fer una presentació oficial al Vaticà. L'esdeveniment convocat pel Papa Benet XVI pretén que tots els catòlics, i especialment aquells dels països on més ha avançat la descristianització, es retrobin amb els pilars de la seva religiositat. L'arcabisbe Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, que és el Dicasteri Vaticà que coordina aquesta iniciativa, va presentar ahir el calendari de celebracions en un any que neix dins el context de recessió i inseguretat que afecta tants aspectes de la vida i també la creença en Déu. Fisichella va confirmar que l'any de la fe té l'ambició que aquestes persones ampliïn els seus horitzons i sentin la set de religiositat alhora que ofereix als cristians que viuen amb nostàlgia de Déu un camí per poder retrobar-se amb ell. I d'altra banda, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, va assegurar ahir que un únic cas de pederàstia en el si de l'Església ja és massa i ha qualificat aquest tipus de conductes d'absolutament rebutjables. Martínez Camino es va expressar ahir en la conferència de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de l'Episcopat Espanyol que s'ha celebrat aquesta setmana i on ha indicat que ha enviat ja a Roma, la Comissió Permanent, un promptuari d'actuació en els casos de pederàstia. D'altra banda, us expliquem, és notícia, que l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que ahir precisament va celebrar el seu sant al Palau Episcopal, serà avui rebut pel Papa Benet XVI en audiència privada. Segons ha dit el mateix cardenal, tornarà a agrair de part dels creients de l'Arxidiòcesi de Barcelona la seva dedicació i també la consagració del Temple de la Sagrada Família. Principals titulars de portada a la premsa. El País, Espanya necessita fins a 62.000 milions per sanejar la banca. El Mundo, 62.000 milions, n'hi hauria prou per a la banca en el rescat més gran. El periòdico, rescat a terminis, també sobre els informes de les auditories per a la banca espanyola. La Vanguardia també sobre aquest tema, la crisi del sistema financer, 62.000 milions d'euros, referint-se evidentment a la banca. Diari Ara, Europa obliga a rebobinar la llei del cinema. Diari ABC, la banca només necessitarà el 60% del crèdit de la Unió Europea. El Punt Avui, 62.000 milions per a la banca. I La Razón, també en la mateixa línia, però amb un enfocament diferent, informa de les auditores una banca solvent.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Quan passen 2 minuts i mig d'un quart de nou, comencem el bloc d'informació, anàlisi i opinió sobre esports que ens porta cada dilluns i cada divendres el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem amb una notícia d'aquesta mateixa matinada. Miami Heat ha guanyat l'anell de campió de l'NBA, la Lliga Professional Nord-Americana de Bàsquet, en superar Oklahoma Thunder per 121-106 en el cinquè partit i, per tant, el global de la final queda 1-4 pels de Miami.
Una sèrie de finals, on diuen els Estats Units, els seguidors de l'NBA, on un jugador de la franquícia de Miami ha destacat per sobre de la resta. Per tant, sempre en aquestes sèries hi ha un protagonista que destaca i en aquest cas ha estat LeBron James, que ha estat nomenat MVP d'aquestes finals.
A l'Eurocopa de futbol, Portugal és el primer semifinalista de la competició després de superar la República Txeca amb un solitari gol de Cristiano Ronaldo.
Els portuguesos jugaran, per tant, contra el vencedor de l'Espanya-França, que recordem a jugar demà a 8:45. Els homes de Paulo Bento es van classificar després d'un partit en què van disposar de més ocasions que no pas l'equip de la República Txeca. Cal destacar l'actuació de Cristiano Ronaldo, un jugador que ha anat de menys a més en aquesta competició i que després de diversos xuts al pal va aconseguir connectar una bona rematada de cap al minut 79 que va fer inútil la intervenció de Petr Cech i va posar Portugal a les semifinals. Recordem que aquesta nit es juga un partit amb especial morbo, entre cometes, si es fa la metàfora a nivell polític, ja que s'enfronten Alemanya contra Grècia, partit que, com tots en aquesta segona fase, es jugarà a 8:45.
Parlem ara del Barça. Es complica el fitxatge de Jordi Alba, ja que el president del València, Manuel Llorente, s'ha enfadat perquè el club blaugrana, segons diu, s'ha emportat tres joves jugadors del planter del seu equip.
A Llorente no li ha agradat gens que el Barça, amb un simple canvi de residència, hagi incorporat a la Masia tres joves promeses del planter valencianista, com són Abel Ruiz, Enric Martínez i Sierte. Segurament una circumstància que ha provocat que Llorente ara sí no vulgui baixar de cap manera dels 15 milions d'euros que demana per traspassar Jordi Alba, tot i que el Barça també es manté ferm, de moment, en no pujar de 10. Per tant, ara mateix la situació està absolutament encallada i no es resoldrà tan ràpid com preveien fa uns dies. Per cert, un apunt sobre el futbol base del Barça, perquè el qui va ser entrenador aquesta temporada de l'Hospitalet, Jordi Vinyals, es farà càrrec del juvenil A, equip que havia dirigit l'Òscar García. I pel que fa als rumors que havien comentat sobre que Guardiola es podria fer càrrec del Bayern de Munic l'any 2013, ahir el representant del tècnic, Josep Maria Orovich, va assegurar que Guardiola no havia negociat en cap grup i que de moment seguirà sense fer-ho.
I acabem el bloc informatiu amb un apunt de waterpolo, perquè ahir el jugador hispano-cubà Ivan Pérez va anunciar la seva retirada després dels Jocs de Londres.
Tot i que encara no hi ha llista i, per tant, oficialment Pérez no està convocat, ahir el jugador de 41 anys va explicar al CAR de Sant Cugat que se li estava fent força difícil continuar competint al màxim nivell i que per això preferia deixar-ho després de tants anys dedicant-se al waterpolo. El jugador actualment forma part de l'equip del Club Natació Sabadell, on ocupa aquella posició tan mítica en el waterpolo, és el boia de l'equip.
Doncs del waterpolo segur que molts aficionats a l'esport estaran pendents en aquests Jocs Olímpics, perquè és un esport molt olímpic i molt seguit. Molts,
és dels típics jocs d'equips de seguida durant les Olimpiades, segurament.
I a més on Espanya, farcida de catalans, habitualment acostuma a fer feina. En el bloc d'opinió, Ramon, volies comentar avui què et sembla l'incomprensible allau de crítiques que des d'una part de la premsa s'està fent aquests dies al joc de la selecció espanyola i particularment a les tàctiques de Vicente del Bosque.
Sí, costa molt d'entendre que un equip que sistemàticament fins ara era eliminat als quarts de final dels Mundials i les Eurocopes quan això anava bé, és a dir, quan es feia un bon resultat a Espanya aquell als quarts, ara que s'ha aconseguit guanyar una Eurocopa amb Luis Aragonés i el Mundial amb Vicente del Bosque de manera consecutiva, classificant-se a més en aquesta actual Eurocopa com a primers de grup, es discuteixin aspectes del joc que han estat determinants perquè aquest equip hagi aconseguit tots aquests títols. I és que hi ha un grup important de periodistes que voldria tornar al joc directe de ràbia i agressivitat, allò que es coneixia com la fúria, que era l'adjectiu, el nom amb què se sobreentenia el joc que feia a Espanya i que, com dèiem, mai li havia donat cap èxit ni cap títol, tret d'una Eurocopa als anys 60 contra la Unió Soviètica. Per tant, doncs, home, costa d'assumir per part d'una part de la premsa aquest estil de joc de possessió i toc que tants títols hi ha donat.
Sí, això de la fúria de moment no havia donat títols. Aquella Eurocopa va ser el 1964, amb aquell famós gol de Marcelino, que segur que molts oients
aquí, bon, de certa edat recorden. Aquí, on jugava
Fuster, del Barça. Això mateix. No voldria ser malpensat, Ramon, però em sembla que d'alguna manera hi ha una part de la premsa que no ha assumit que Espanya estigui apostant pel tipus de joc que fa el Barça aquests últims anys.
Aquí crec que hi ha l'arrel de tots els problemes i de debò que molesta molt, perquè hem de tenir clar que bona part de la premsa que segueix aquests dies la selecció espanyola és la mateixa premsa que habitualment segueix el Real Madrid. I, per tant, són els mateixos periodistes que fan seus els arguments de Mourinho sobre que és millor i més atractiu el joc físic i directe i no tant el futbol de toc i possessió que Guardiola ha fet brillar al Barça. Jo crec que simplement molesta que Espanya hagi fet seu l'estil de joc blaugrana i, és clar, no s'acaba d'entendre, a més, que el responsable d'això, en aquest cas, sigui Vicente del Bosque, que d'alguna manera el podríem comparar al Charlie Reixac del Real Madrid. No s'acaba d'entendre que si Espanya té la sort de poder comptar amb una generació de grans jugadors futbolistes mundials, que són jugadors de toc, no ho oblidem, i a sobre això li està donant dos títols, ara es vulgui tornar a l'estil feréstec de fa uns anys que tants pocs resultats i alegries havia donat. No s'entén, i de debò que ho trobo molt injust pels jugadors i sobretot per Vicente del Bosque, un dels millors jugadors i tècnics del Real Madrid, que per ells ha comès el greu error d'aprofitar i importar el joc del Barça a la selecció. Per tant, en definitiva, que s'ho facin mirar perquè no s'entén i segurament el bon tarannà i el bon caràcter de Vicente del Bosque l'ajuda a portar aquesta situació amb certa dignitat i sense alterar-se, com havia passat amb altres exentrenadors de la selecció que no tenien tanta paciència.
Efectivament, és el cas, per exemple, de Javier Clemente, podem dir alguns noms.
I també jo crec que Luis Aragonés potser no hagués aguantat el que està aguantant del Bosque.
Sens dubte, del Bosque ho està fent molt bé i, evidentment, veurem què passa demà, però el conflicte no ha anat a més gràcies a això, sobretot.
Exacte.
L'altre tema que vols comentar, ja per tancar el bloc d'opinió, és la publicació ahir de les fotografies de Joan Laporta, expresident del Barça i actualment diputat no adscrit al Parlament, banyant-se vestit en una piscina amb una corbata al final d'un casament a Itàlia.
Sí, ho volia comentar perquè no m'ha agradat gens i, a més, jo personalment potser s'ha sortit a més llocs, però ho vaig veure en els dos diaris que són importants i de referència de la premsa del que segueix el Barça, com són Mundo Deportivo i Esport, que van publicar aquesta foto a la portada. Crec que és una portada gratuïta per atacar i intentar fer mal a Laporta. De la mateixa manera que vaig dir que no m'hagués agradat gens la manera com Laporta havia sortit a l'escenari mediàtic en acabar la Lliga i havia qüestionat el relleu Tito Vilanova per Pep Guardiola i fins i tot relacionat amb ell i el seu entorn, aquell article que no ens va agradar gens també de Salvador Sostres, ara també he de dir que s'hagi sortit aquestes fotografies de Laporta en un acte que jo considero que és privat, que és el que pugui fer una persona en un casament d'uns coneguts seus, no tenim la resta de mortals perquè veure-ho i simplement jo crec que és una manera d'atacar-lo i per tant estaria bé que uns i altres, tant l'entorn de Rossell com de Laporta, deixessin de fer d'això una guerra personal.
Sí, perquè sembla això una guerra personal entre Laporta i Rossell, que també esperem que no vagi a més.
I tant.
I d'agenda, esdeveniment esportiu aquest cap de setmana, a banda de l'Eurocopa, evidentment, el Gran Premi d'Europa de Fórmula 1 al circuit de València.
Sí, re molt ràpid, dic que a les 10 comença la primera tanda d'entrenaments lliures, la cursa es disputarà diumenge a les 2 del migdia.
En parlarem de tot plegat després, gràcies Ramon.
Fins ara.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Rafting Tirolina.
De què parles? Què et passa?
La Molina, Vall de Núria, Espot, Portainé, Montserrat...
Però què dius? Què t'ha agafat a tu ara?
Doncs que vaig a la setmana de l'estiu de l'Espai Provença. Mostres gastronòmiques, rocòdrom, material esportiu i totes les activitats que aquest estiu ofereix Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. No t'ho perdis del 18 al 22 de juny a l'Espai Provença, a l'estació de Provença d'FGC. Ah, i regals per a tothom. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus. En alimentació, drogueria i perfumeria, de manera permanent. I amb la qualitat i la garantia de sempre. Vine, comprova-ho tu mateix. Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Ara és el moment de fer atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit d'aquesta hora encara presenta sobretot lentitud, trànsit intens o lent a diferents punts, sobretot propers a la capital catalana. Estem parlant, per exemple, de l'entrada de l'autopista B23 a partir de Sant Joan d'Espí cap a la Diagonal, al cinturó de litoral, Sant Joan d'Espí-Cornellà, sentit zona franca, zona del Papiol, de la P7, en els dos sentits, o l'entrada per l'autopista C32 a Sant Boi de Llobregat. C58, encara amb força volum, entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa i també a Sabadell en direcció Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. 3 minuts i seran 8:45. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet podem parlar de matí tranquil, normalitat, sense incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, atenció, demà, Revetlla de Sant Joan, informa que totes les línies de metro funcionen ininterrompudament durant tota la nit, com tots els dissabtes també, servei ininterromput per la Revetlla a totes les línies de tramvia, excepte la T1 del tramvall i a la T6 del tram Besòs. De la seva banda, Rodalies de Catalunya ofereix 10.000 places addicionals als trens de Rodalies que enllacen Barcelona amb el Garraf i el Maresme, i s'ha previst la circulació de 5 trens especials, 2 per la nit de dissabte i 3 a primera hora del matí de diumenge. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui la jornada s'inicia doncs, amb el cel pràcticament serè arreu, excepte això sí, el vessant nord del Pirineu, on els núvols baixos són persistents, i també punts de l'extrem sud del litoral, on hi ha intervals de núvols baixos que es dissiparan però ràpidament durant el matí. A partir de migdia, però, creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya que no creiem que puguin ser prou desenvolupades com per arribar a deixar precipitacions. Per tant, doncs, en conjunt, dia força assolellat. Amb temperatures, això sí, que ja de matinada han quedat una mica més curtes i esperem que al centre de la jornada les màximes tampoc s'enfilin tant com les d'ahir, que vam tenir fins a 37 graus, per exemple, a punts de Girona. A destacar també avui la tramuntana, que seguirà bufant amb força a l'Empordà. I de cara al cap de setmana sembla que es mantindrà aquesta tendència, temps tranquil, assolellat, però amb temperatures que aniran pujant progressivament. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Estem a punt d'arribar a 9:15. És el moment de recuperar l'última hora informativa, els titulars, que ara ens porta la Carolina Costa, i després tindrem la tertúlia d'actualitat amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols, amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya Salvador Aragonès i el periodista Josep Sabater.
Hola, molt bon dia. L'Eurogrup dona temps a Espanya fins dilluns per demanar el rescat financer. La banca en dificultat requereix fins a 62.000 milions d'euros. A partir de dilluns es començaran a negociar les condicions del préstec, que haurien d'estar enllestides com a molt tard el pròxim 9 de juliol. La Comissió Europea ha demanat a l'Estat espanyol que es canviïn alguns articles de la llei del cinema català perquè la considera discriminatòria. Brussel·les diu que afavoreix el castellà respecte a les altres llengües europees i per això demana a l'Estat espanyol que la modifiqui. Ja està en fase de control l'incendi de Sant Guim de Freixenet. Els bombers han treballat tota la nit en un foc que crema des d'ahir una zona de cultius d'aquesta localitat de la comarca de la Segarra. En esports bàsquet, els Miami Heat s'han proclamat de manera brillant campions de la NBA després de superar els Oklahoma City Thunder. I en futbol, en l'Eurocopa, Portugal va eliminar i la República Txeca passa a semifinals. I avui, partit de quarts, Alemanya-Grècia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac dedica el seu darrer llibre a la nova evangelització. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
El millor per casa teva
ho trobaràs a Hipercor.
Però si a més és una ofertassa,
aleshores és hiper millor.
Com ara el descompte del 40% en tots els matalassos i bases.
Que et garanteix el millor descans.
I perquè descansis doblement,
paga-ho en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, més hiper millor que mai.
Finançament ofert pel Corte Inglés S.A. Consulta'n les condicions al punt de venda.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 4 minuts i mig de 9:15 abans de començar la tertúlia d'actualitat. Anunciem un dia més la promoció d'aquesta setmana, de la qual farem el sorteig dilluns. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi. Doncs les persones interessades en aquest sorteig heu de fer la vostra reserva a través de la nostra pàgina web, que és www.radioestel.cat. El sorteig, cal dir que el farem el proper dilluns en directe, aquest mateix programa, i que les persones que guanyeu sereu avisades via e-mail. Recordem, una estada per a dues persones a Castellcir, i la data serà a concretar entre la persona que guanyi i la casa.
És un cap de setmana en una casa de fusta que es diu El Soleil, a Castellcir, al Moianès, entre el Bages i Osona. I bé, recordeu que entrant a www.radioestel.cat podeu inscriure's per entrar en els sorteig que farem dilluns. Encara teniu temps. Gràcies, Sara. Fins ara.
Fins ara.
I saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim el col·laborador de Cristianisme i Justícia i professor de secundària, Lluís Sols. Senyor Sols, bon dia, benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya l'exconseller Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tingueu.
També el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia.
Bon dia.
I finalment saludem Josep Sabater, que ens acompanya des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona. Josep Sabater és periodista col·laborador de la Delegació de Mitjans de l'Arcabisbat de Tarragona. Bon dia, senyor Sabater.
Hola, molt bon dia.
La banca espanyola necessitarà fins a 62.000 milions d'euros per recapitalitzar-se, segons l'informe fet públic ahir. La petició del rescat financer es farà dilluns, com a molt tard. Tenim una mica la sensació que es van aclarint les coses. Mariano Rajoy feia una anàlisi, doncs, en aquesta clau positiva, després que ha rebut algunes crítiques per aquestes suposades falsedats de llenguatge. No sé què en pensen vostès.
Doncs penso que ahir tenia raó. És que no n'hi ha per tant. O sigui, no n'hi ha per tant. Quan surten les xifres de dos auditores independents, són xifres absolutament digeribles per un país com el nostre. És a dir, veure, Espanya té un producte interior brut anual d'un bilió d'euros. I parlem de que en el pitjor dels escenaris possibles, que és un escenari de pel·lícula, parlem d'una baixa de més del 6% del producte interior brut, una pèrdua de valor del sòl del 90%, en fi, una pèrdua del valor de l'habitatge del 60%, una cosa increïble. Doncs en aquest escenari dantesc farien falta entre 51.000 i 62.000 milions d'euros. A veure, és que no n'hi ha per tant.
És
que hem inflat la cosa, una barbaritat. Hem deixat de desatar un pànic. Jo penso que aquest país és d'extrems. O sigui, l'eufòria de que érem rics de fa 4 anys, 5 anys, era absurda. I el pànic d'ara també és absurd.
Molt bé. I no és sospitós el senyor Sols, en aquest cas, a defensar habitualment el govern del PP, no, però bé, en aquest cas ho ha dit clar.
No és defensar el govern, això tampoc.
És defensar les coses com són, no? En tot cas, senyor Ferreira, senyora...
La notícia del rescat...
Diem la paraula rescat, vostè sí que la diu.
Sí, la paraula rescat financer, per ser més precisos. Crec que va ser una bona notícia. Però, deixeu-me posar un símil. Això és com una persona que s'està ofegant perquè està fet una... s'ha fet un tip de nedar i vol arribar a la costa i s'està ofegant. I llavors surt un que li tira un salvavides i el salva. I això és el rescat. El rescat ha estat una bona notícia, perquè ha evitat que aquella persona s'ofegui. Però és una mala notícia el tema que ha originat, que és que s'estava ofegant, que s'havia esgotat. Per tant, diguem-ne, el rescat únicament és una solució d'emergència i no més. Dit això, és una bona notícia, però aquí també jo crec que el govern, en aquest cas en Rajoy, s'han equivocat, doncs, perquè ha volgut fer una batalla terminològica. Tu dius les coses pel seu nom, diguis rescat financer, perquè no era el rescat de la totalitat de l'economia espanyola, i llavors no hauria donat lloc a les crítiques, diguem-ne, que va generar, perquè el seu triomfalisme va provocar que la senyora Merkel, diguem-ne, com que avui dia les notícies es trameten ràpidament, aquest triomfalisme amb què va anunciar, diguem-ne, que hi hauria aquest rescat financer, aquest préstec en bones condicions, va titular ells, en bones condicions, doncs va arribar a Alemanya. I a Alemanya la senyora Merkel va tindre que endurir la seva posició, va tindre que puntualitzar, perquè immediatament la van acusar de tova. De tova, escolti, que vostè que li ha deixat els diners amb aquestes bones condicions, amb aquests insolvents, dic així, diguem-ne, no sé si es va utilitzar aquesta expressió, però va tindre de sortir a salvar. Per tant, deixi'm dir, home, 62.000 milions d'euros són moltíssims diners, per entendre, sobretot perquè, i aquí el debat de fons, encara en un moment no està ventilat del tot, és si aquests diners es deixen a la banca i és la responsable la banca, o és el govern espanyol, per entendre, o sigui, el conjunt dels ciutadans, els que ens fem càrrec i responsables i avaladors d'aquesta quantitat, en quin cas, en cas de que no pagui la banca, pagarem els ciutadans. Per tant, el tema és si això és computable com a deute públic, com a endeutament públic, o és únicament un deute privat d'uns privats, perquè si no paguessin, diguem-ne, pagarien en tot cas els accionistes, o els que ens deixen els diners no cobrarien. Per tant, aquí hi ha un debat molt interessant. I també voldria fer una certa precisió. El País d'avui ens diu que les xifres de cada... Perquè està clar, aquesta auditoria o aquest control s'ha fet d'una forma molt ràpida per necessitats polítiques, s'havia de fer, però diu que el País d'avui diu que les necessitats de cada entitat no es coneixeran fins al setembre. Economia, el Ministeri d'Economia nostre, encarrega una nova ronda de proves de resistència més precises. O sigui, diguem-ne, això no deixa de ser una certa aproximació. El qual, per mi, diguem-ne, em sembla dos dolent, perquè aquests temes, la incertesa és el pitjor. Per dir, mantenir la incertesa de quines seran les xifres definitives, doncs no és bo per entendre. Seria bo de dir, escolti, en comptes de 62.000 són 70.000, però ja són definitius. I després voldria acabar fent una salvetat, també, que hi ha tres institucions, val la pena de dir-ho, que són el Santander, el Banc Santander, el BBVA i la Caixa, que no
necessiten res.
No necessitaran cap ajut. I, per tant, aquestes són les més potents a nivell d'Espanya, i això, diguem-ne, és tranquil·litzador.
Completem la roda, Salvador Aragonès i Josep Sabater.
Crec que el conseller Ferreres ho ha dit aquí quasi tot, no?
Ja l'hem escoltat.
Bé, jo penso que aquestes no són les xifres definitives. Jo ho sento crear una certa incertesa. Penso que la banca necessita més. I la valoració d'actius, evidentment, i deia divendres passat, si no recordo malament, que hi ha molts actius d'aquestos que són compra de sòl. El sol que avui, a més, no sols, sol, que avui només hi poden plantar garrofers, perquè no tenen preu en el mercat. I si no tenen preu en el mercat, allò s'ha de posar a punt zero. És a dir, valor zero. Per què? Perquè avui dia et poses a sortir amb aquells terrenys i és que no els compra ningú. No hi ha ningú que compri aquells terrenys. Llavors, això de dir que els terrenys ja poden rebaixar fins a no sé quan i tal, fins al 10% o 5% del valor i tal, escolti, no és un escenari previsible, és que és un escenari real, real.
Permet-me un aclariment, d'això sense voler trencar. Avui el digital de La Vanguardia, he estat mirant abans de venir aquí el programa, al parlar d'això dels 62.000 milions, diu que el preu de l'habitatge haurà de disminuir un 60% i el del sòl un 90%.
Exacte.
Jo crec que això són xifres importants, jo crec que són...
No.
L'habitatge no és el mateix un apartament a la costa que no el compra ningú, que no passa...
No és una previsió, l'altre dia és que s'ha fet la previsió dels 62.000 milions en el cas d'aquest escenari exageradament probable.
A veure, l'altre dia, La Vanguardia, i per citar ja La Vanguardia, no, ja no em cito a mi mateix, sinó cito les meves fonts. Vull dir, La Vanguardia, el dissabte o diumenge passat, no me'n recordo, va fer una informació molt, molt nítida, molt clara, que va dir que les necessitats financeres, els actius, valor sol, per compte, la compra de sol de la banca espanyola, de tota la banca espanyola, se calculava que eren 100.000 milions d'euros. Aquesta era... això no era una informació, sinó que eren fons, me sembla que eren de, en fi, no sé si era d'uns analistes o estrangers o el que sigui. És a dir, que a més de sol ja es necessitaven 100.000 milions. Per tant, jo crec que en aquest 100. moment...
100.000, és que jo havia dit 100.000...
No, 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 100.000
milions. Sí, molt bé.
No, llavors, doncs clar, vull dir, això ja no em lliga tot això, no em lliga tot això. Sí, els altres auditors diuen que a més amb sol necessiten 100.000 milions d'euros, clar que aquí està inclosos, diríem, sol del comprat pel Banc de Santander, pel BBVA, per la Caixa, etc. Aquí entren tots, però vull dir, aquestes no tenen gaire de sol. De sol, dolent, diríem, no? Dolent en el sentit que no té mercat. El problema és quin valor se li posa amb un actiu que diguis, jo tinc aquí una casa molt gran i tal, molt bé, estupendo, quin valor té això? És que no té comprador, no es pot comprar. Llavors, quin valor té això? Doncs això, comptablement, s'ha de posar valor zero.
Perdonin, senyor Sabater, que encara no ha intervingut.
Sí, no, simplement dir que certament les xifres no són definitives, són aproximatives. Parlem de 62.000 euros o poden ser 70.000, això ja es veurà. El que importa, més que res, suposo la repercussió social que això ha tingut. Estàvem vivint uns dies d'una espiral de desesperació. Aquesta xifra, tot i que aproximativa, ha vingut a calmar els ànims, ha vingut a portar una mica de serenor a l'ambient tens que s'estava vivint darrerament a través dels mitjans. Aleshores, bé, doncs, si això és aproximatiu, confiem que doni certa esperança i, sobretot, que la responsabilitat s'escaigui sobre la banca. Això penso que ha de ser primordial, que els responsables d'aquests diners els pagui la banca i no el conjunt de la societat.
No el podrà pagar la banca, home.
Doncs...
Haurà de pagar l'Estat. És a dir, nosaltres. Però això sí, que els banquers que siguin responsables d'aquest forat, que paguin les seves responsabilitats civils, penals i de tot tipus.
A partir d'aquí, exactament.
De la mateixa manera que el Díver ha pagat també la seva responsabilitat. És que vull dir, a veure...
Perdoni, senyor Sols volia dir una cosa i després el senyor
Ferreres. Sí, jo alguna matisació. Primer, no podem parlar de valor zero, perquè si és valor zero algú hauria vingut a mi a oferir-me regals de terrenys i ningú m'ha oferit cap regal. Vull dir que no val zero, val més. De fet, s'estima que el sol...
No dic el que val, sinó el valor.
El valor real del sol s'ha reduït al 25% del que era abans de la crisi, que ja és reduït a la quarta part. Però és que l'estimació s'ha fet suposant que arribaria a ser la desena part, o sigui, només un 10%. O sigui, un escenari molt, molt irreal. Bé, jo penso que una dada que encara no ha sortit és el fet de que l'estimació d'aquesta gent, que és la rigorosa, perquè totes les estimacions que s'han fet als diaris aquests dies formen part d'aquest pànic del que parlava al principi, aquesta rigorosa diu que ara mateix, amb les previsions actuals, el forat és de 24.000 milions, que gairebé tot és Bankia. És que viu una mica Catalunya Caixa i Nova Caixa Galícia. És que realment no n'hi ha per tant. Hem anat inflant a tot això. Per què s'ha inflat? Pues, sincerament, per la mala gestió de la crisi de Bankia. Ja no dic Bankia, és un altre tema. La crisi de Bankia l'ha gestionat molt malament aquest govern. I ha provocat un pànic pues, amb actuacions com la que comentava fa una estona el conseller Ferreres. No? Bé, jo penso que fins i tot aquests 24.000 milions són producte de l'agreujament de la crisi de fa un any. O sigui, havia la crisi pues era dolenta, però s'estava començant a remuntar, i fa un any, no tornem a parlar de Merkel, diríem, però es va agreujar la crisi, i a l'agreujar la crisi, llavors ha aparegut un forat de 24.000 milions, que és una cosa que en circumstàncies normals, fins i tot, aquest govern l'hauria pogut encaixar, incorporar el dèficit públic només un any, no afectaria el dèficit del 2013, i aquí no hauria passat res.
Sí, senyor Ferrés volia afegir alguna cosa i Josep Sabater també, no? Deixem aquí el tema, alguna cosa més, Josep Sabater?
No, deixem aquí el tema. Perquè...
En tot cas, hi ha discrepàncies a l'hora de veure. Sí. Salvador Aragonès admet que ho pagarem tots, que serà sí, més de 62.000 milions.
Aquí, és que ens hem pres per tontos.
Llavors, és un deute, això.
Dius, clar que és un deute.
Òbviament, ens ho donen i devem.
I això la banca no ho pagarà, no ho podrà pagar. no ho podrà pagar. És a dir, i a més, a veure, jo li dic el sol carinyosament, vull dir que la crisi de banca l'ha provocat aquest govern amb 5 mesos de...
Parlo de com ha gestionat la crisi.
Que ja existia d'abans. Sí.
La crisi existia abans, i la banca se l'hauria d'haver carregat abans. I tot el sistema financer fa 3 anys que s'hauria d'haver intentat posar-hi mà, i no s'hi va posar mà. I el governador del Banc d'Espanya ha sigut un calçonassos, per dir, un senyor inútil, i s'insisteixo.
Ara refereix vostè a Fernández Ordóñez, a l'anterior.
El Fernández Ordóñez, l'anterior governador del Banc d'Espanya, no va informar de totes aquestes coses. Més bé dit, va informar Zapatero, li va dir, no es preocupi, digui vostè, perquè és veritat, som la millor banca del món. I el Zapatero se'n va anar a New York i va dir, som la millor banca del món. I tothom se va esclatar de riure, no? Això és per culpa de que el governador del Banc d'Espanya li va dir, perquè el Zapatero no és un senyor que sàpiga de banca. Bueno, llavors, jo insisteixo, no? És que l'altre dia em vas dir que jo em ficava amb el Fernández Ordóñez, però és que ha sigut el principal responsable de totes aquestes...
És que no és cert. Això és el cor del PP, que com que l'ha ficat a la pota en una fila de coses, han decidit...
Mira,
que...
no polititzis el tema, home, per favor.
No, és cert.
Aquestes coses ja m'ha fet angúnia, perquè, clar...
Però és que la concentració de responsabilitat en el governador del Banc d'Espanya que ha cometut els errors, és que no és certa. D'entrada, no l'han deixat parlar. És que és així de fort, no l'han deixat parlar.
Va. Hem ressuscitat aquesta diferència.
Durant 7 anys, no sé què ha fet aquest senyor. Estava allà mirant-se que uns guanyaven uns suassos d'un 1,5 milió d'euros, altres guanyaven no sé què, els altres feien unes operacions increïbles i tot això. El Banc d'Espanya estava de rossites.
Parlem de fets, no de retòrica.
Breument, senyor Ferreres.
Hi ha una informació que val la pena tenir en compte. La senyora Christine Lagarde, que és la presidenta
del Fons
Monetari Internacional, sí, diu que demana a la Unió Europea que recapitalitzi la banca directament,
sí,
sense passar pels governs, i concretament que demana que es compri deute públic a Espanya i Itàlia. Públic no ho sé, deute, no sé deute. Si és més pel...
Que es compri deute per calmar els mercats, sobretot.
I llavors també que en Rajoy demanarà o pressionarà a Roma, el viatge que ha de fer a Roma ara,
Avui,
que ha de fer, per rescatar en millors condicions. O sigui, encara s'està, per això dic, dirimint en quines condicions concretes es fa això. Suposo que la seva lluita és que, diguem-ne, no sigui computable com a deute públic, per entendre's. I que la Unió Europea està forçant a Espanya que demani oficialment aquest rescat ja, perquè s'ha produït un fet nou, jo crec que aquest sí que l'hauríem de tenir present, que és que d'aquí del G20 i tot això n'ha sortit la necessitat, i això es parlarà a la reunió aquesta del 28 i 29 proper, una unió fiscal europea, o sigui, avançar, i això sí que seria avançar cap a Europa, o sigui, perquè molts dels problemes que tenim és perquè cada un tenim els nostres sistemes fiscals, els nostres sistemes pressupostaris, i un expansiu, l'altre és restrictiu, i etc. Llavors, bé, si volem avançar en Europa, hem de tenir polítiques comuns, i diguem-ne, aquest tema sí que ens sembla important.
Avui la tertúlia la compartim amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el periodista Josep Sabater. No sé si el senyor Sols que feia un petit gest volia afegir una cosa. Deixem el tema i parlem d'aquest canvi que la Comissió Europea demana a l'Estat espanyol sobre alguns articles de la llei del cinema catalana. No sé, potser no cal que ens entenguem gaire amb aquest tema, però és una petició de canvis una mica, no sé si dir sorprenent o inesperat.
Sí, bé, s'hauria de veure que la notícia, vist des del punt de vista català, no és negatiu, perquè no es posa en cap absolut, no qüestiona en absolut.
Precisament diu que...
El català, el que es queixa, des de la Unió Europea, és que es prima el castellà per sobre de les altres llengües.
I és una llei, o sigui, per afavorir la llengua catalana, teòricament,
sí,
no?
Sí, però en canvi, diguem-hi, contra el català no diu res.
Això és curiós, això, no?
Correcte,
sí.
Però en canvi diu, escolti, aquí donen una sèrie d'avantatges sobre el castellà, necessàriament, no, obligacions legals, sobre les restes de les llengües europees.
Perquè no cal doblar el castellà, no s'exigeix doblar-lo, i en canvi l'anglès o el francès...
I diu que això és discriminatori, per tant s'haurà de modificar.
Sí, però jo sóc partidari de que sempre que les pel·lícules siguin en anglès o en francès, la versió sigui l'original.
Això vostè no és l'únic, eh? Sí.
No, que sigui de versió original. Perquè l'altre dia, ahir, vam saber que el nivell d'inglès dels nostres alumnes són baixíssim, no?, en relació a les altres de la comunitat europea, no? Doncs, escolti, això s'arregla, i això dic, Amèrica Llatina, qui més qui menys, xaporreja tothom l'anglès. És que totes les pel·lícules es fan en anglès, subtitulades, que sigui i tal.
I a molts països del nord d'Europa també, sí.
Bueno, pràcticament tots. Sí, eh? Sí. Llavors, doncs, vull dir, clar, aquí ho hem de traduir tot i ho hem de fer-ho tot, i a Itàlia passa el mateix, eh? A Itàlia tot se tradueix i totes les pel·lícules es fan en italià, etc. Jo crec que aquesta és una equivocació. Penso que, precisament, si vols avançar amb les llengües, deixem-nos d'històries i posem les versions originals. I llavors la Unió Europea no té res que dir amb això.
Sí, senyor Sabater.
Sí, no, simplement doncs, remarcar que, en principi, no perjudica el català. No qüestiona, evidentment,
els canvis
la protecció del català, exactament. Bueno. Això, d'entrada, ja és positiu, per almenys. Hi ha alguna cosa positiva.
Jo veig un risc, de totes maneres, un risc petit, és si això obliga a eliminar aquesta discriminació positiva a favor del castellà, que no surti que la cosa sigui inconstitucional per un altre costat. No, llavors, ens obliguem a fer-ho, a fer aquesta discriminació positiva en el castellà i que surtin del Tribunal Constitucional dient no, no, és que no es pot fer això perquè el castellà és una llengua oficial
amb els temps
i llavors com, estaríem en un embolic.
No em treguis el Tribunal ara, Constitucional.
Espero que no passi. Espero que no passi. No és un acord de tothom i tu es quedi content.
Perquè té el seu prestigi tirat per terra, vull dir, completament. Ara el Tribunal Constitucional està amb línies baixes, fins i tot
està pendent de renovar.
No. Fins i tot l'Esperanza ahir va dir que se'n anés a fer punyetes.
Això depèn de l'opinió de cadascú, eh? Sí, o sigui, no, quan vota de manera diferent, com un pensa, diu, és dolent.
No, però és dolent. Jo crec que és dolent, eh? És a dir, fer segones lectures i tal després d'una sentència al Suprem és dolent. Vull dir, sigui el tema que sigui, vull dir, no és un tema de... Penso que hi hauria d'haver-hi, que el Tribunal Suprem hauria de ser la màxima instància jurídica d'aquest país, i és el que és, vull dir, així sí. Que ho diu la Constitució, no?
El que passa que avui,
si el Suprem falla en contra teu, tens el recurs d'empar al Constitucional. El Constitucional emet sentència i avall va, no?
El Constitucional que no pot, segons es diuen alguns juristes, és modificar la base de jurisprudència doctrinal del Suprem. Pot pronunciar-se...
La seva interpretació
la pot dir, però no modificar, i en tot cas, recordem que en els casos de Bildu primer i ara de Sorto, el Constitucional ha determinat que aquestes formacions concorrin a les eleccions. I això judicialment s'ha qüestionat molt. No sé com ho veuen vostès, eh?
Bé, té la missió de defensar la Constitució. La Constitució hi ha una declaració de drets, entre això està el dret de sufragi, i ha pensat que aquesta normativa que prohibia, bueno, la prohibició de Sorto, pues, vulnerava el dret de sufragi, ha fet la seva tasca. Podem qüestionar si el procediment de com s'elegeix el Tribunal Constitucional és millor o pitjor, però el Tribunal Constitucional existeix a molts països, emblemàticament existeix a Alemanya, que és d'on es va treure el model, i funciona raonablement bé. Ara, tant en tant hi ha una sentència que no li agrada, llavors qüestionem el Tribunal Constitucional. No és judicial.
És el Tribunal. Home, anem a veure, el tema de l'Estatut de Catalunya, no triava el tema de Sorto, van tardar 4 anys, i pactant aquí i allà i acollà i tal. Això no és un tribunal, això és un pasteleig polític, que això, doncs, millor seria, i donat que estan triats tots per polítics,
Té caig de polític.
Llavors, mira, a mi un tribunal que ja sé que jutjarà segons el seu criteri polític, jo prefereixo no tenir-lo.
Amb mandats més que...
Caducats.
Caducats, recaducats.
Sí, estan a punt de canviar-los, diuen, però vaja.
Però va, si alguna vegada l'encerten, jo crec que senzillament això ajuda a la normalització política del país. Per tant,
això és el que els volia preguntar.
L'encerten, benvingut sigui.
Clar, sobre aquesta legalització, vostès la veuen bé en aquest context d'absència de violència i de manca de menaça?
Abans volia dir que el Tribunal Constitucional va ser el que va trencar la LOAPA, que es carregava tot el sistema autonòmic espanyol. O sigui, gràcies al Tribunal Constitucional...
Era un altre Tribunal Constitucional. No era aquest que es divideix entre socialistes i populars.
Però és una vergonya.
Quan a mi em diuen ara, per exemple, que la Constitució estableix... Home, anem a veure el Tribunal Constitucional. Ara resulta que el senyor Díbar era president del Tribunal Suprem i del Consell General. Perquè és que així ho estableix la Constitució. El president del Consell és el president del Tribunal Constitucional. Ara n'hi ha dos. Ara n'hi ha dos. Ja entrem en una anomalia d'això. Ara n'hi ha dos. Un, que és progressista, és dir, cuidado, que si els de dreta posen una querella al tribunal i a aquell senyor doncs, li toca d'això, doncs ja ha begut oli. És que vivim... Això no és un estat de dret, vivim una inseguretat jurídica on la justícia depèn del color polític en què... Bueno, això és tercermundisme.
Precisament Pasqual Sala contestava ahir a Esperanza Aguirre dient que ells són independents.
Pasqual Sala no té res a dir amb aquest aspecte perquè ell el va nomenar el Felipe González i sempre ha sigut l'home de confiança del Felipe González. Que no digui res al Pasqual Sala, que millor estaria callat a casa seva.
Eh? Torno a dir, en aquest país tenim sistema econòmic perquè ve un tribunal constitucional que ho va salvar.
Sí. Perdoni, senyor Sabater, i...
Però eren altres èpoques, aquelles.
Sí, no, molt complex, el tema aquest.
No, és que realment doncs, la política domina el poder judicial i aquest és el,
aquest és el problema.
Aquest és el greu problema.
Això no vivim en un estat de dret.
És de vergonya.
No, esclar, perquè si tu
I
vas...
Això es veu tot arreu.
Si
tot
tu
arreu.
Vas i la sentència te'l fa un jutge progressista,
sí, clar, doncs ja, està.
Ja has begut oli. I si te'l fa un jutge conservador, ja has begut oli. Llavors és que no podem anar a fer...
Precisament per això, perquè els jutges tenen ideologia i la major part dels jutges eren i són conservadors, necessitem, per sobre d'això, que hi hagi un tribunal que s'ha de llegir per consens i que estigui per a sobre...
El més polititzat de tot.
De la ideologia política majoritària entre els
polititzats de tot.
Aquesta és la raó més important.
El consens a partir de quotes d'ideologies tampoc...
Sí, no, és que jo crec que no vagis, que no vagi la cosa.
Millor un tribunal per consens que una majoria de jutges, que són conservadors, jo... obliguen a que sempre totes les decisions siguin conservadores. No estic d'acord.
Jo crec que hi ha molts jutges en aquest país i que ara defenso els jutges.
Última intervenció, perdó, Ignasi Ferreres.
Els jutges són...
Jo volia distingir entre l'existència de les institucions, que és molt bo, i és bo que hi hagi un Tribunal Constitucional, hi hagi un Tribunal Suprem, sense entrar, diguem-ne, en més detalls, i l'altre, les persones que en determinat moment el constitueixen, i sobretot els constitueixen, que poden ser, diguem-ne, producte, més o menys, diguem-ne, de cambalatges polítics o de pressions polítiques, i això es va veure molt amb la sentència del Tribunal Constitucional aquesta sobre el tema de l'Estatut, però sobretot perquè la van fer una sèrie de persones que, diguem-ne, havia caducat el seu càrrec, que havien de ser renovades, que no